COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor mossèn Tomàs Mor des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Una setmana més, un divendres més, acompanyant-los aquí a tots vostès des del Bisbat de Tortosa i amb la companyia de Poli Hernández aquí al control per compartir les notícies més importants dels nostres dies i certament dels futurs dies que ens esperen. Unes notícies que certament avui volem que siguin, jo diria, litúrgiques, perquè ens volem centrar en la festivitat que celebrem o celebrarem aquests propers dies i que de ben segur possiblement hauríem de celebrar amb més preparació de la que celebrem normalment. Però tot i així hem de dir que davant de la incertesa, que no sabem què és el que ocorrirà en la normativa que ens van proposant setmana rere setmana, doncs l'agenda diocesana va agafant poquet a poquet la seua dinàmica, una dinàmica que pràcticament viu entre la semipresencialitat i la vida telemàtica també. Semipresencialitat perquè moltes trobades i reunions no deixen de fer-se ara telemàticament, i lògicament és normal, donada la situació que estem vivint, com va ser la trobada de mestres i professors de religió, que el passat dissabte doncs va reunir a 45 mestres i professors per compartir vivències, problemes, i també per compartir diferents dinàmiques que cadascú utilitza a la classe de religió. Un matí ben atapit des de casa, això sí, amb cadascú compartint l'experiència i compartint també els materials online que fan servir a la classe de religió. També s'hi va sumar allí el nostre bisbe per encoratjar, per animar el professorat i també per saber quina era l'evolució de les diferents classes, així com les propostes que es portaven a terme en cadascuna de les institucions, instituts i col·legis.
En mediodia,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I aquestes dates sempre ens conviden a pensar en celebració, en la celebració litúrgica que celebrem els propers dies, especialment el dia 1 i el dia 2 de novembre. Són dos dates més que conegudes a nivell de calendari, a nivell també d'església i a nivell també tradicional. Desgraciadament s'ha volgut desvirtuar molt aquesta festa, s'han inclòs allí unes festes que no hi toquen, més bé paganes o molt paganes, com és el cas del famós Halloween que últimament doncs bé, ens està portant a un desdibuixar el que realment hauríem de celebrar el dia 1 i el dia 2, però hi ha que fer un poc de catequesi també al voltant de la celebració del dia 1 i del dia 2, i què millor que poder parlar una vegada més. Alguna vegada li hem trucat també i hem compartit el seu coneixement a mossèn Pasqual. Molt bona tarda, mossèn Pasqual.
Molt bona tarda, mossèn Tomàs.
Ell que ens il·lumina moltes vegades amb la veu de la litúrgia, que no deixa de ser una veu que ens vol acompanyar a celebrar millor la nostra fe i a viure millor la nostra fe, no? I certament que davant de la data del dia 1 i del dia 2 hi ha molt de desconeixement, o a vegades ens pot portar a no celebrar el que hauríem de celebrar. El primer que li preguntem a mossèn Pasqual és què celebrem el dia 1 i què celebrem el dia 2 de novembre, i aquesta associació que a vegades tenim en anar a visitar cementiris, reubiquen-se vostè un poc aquestes dues festes.
Pues mire, és important situar el dia 1 i el dia 2. El dia 1 és la festa de tots els sants, és a dir, de tots aquells cristians i cristianes que sabem i els que no sabem que antes d'ideal de Jesucrist i han seguit l'ideal de Jesucrist i s'han a la glòria. És a dir, aquells i aquells que s'han d'emprendre en sèrio, en totes les debilitats, en totes les dificultats i en totes les virtuts. S'han pres en sèrio seguir a Jesucrist. Per tant, és un dia de solemnitat, no de festa, que la Iglesia, a més de festa, té una solemnitat, una gran solemnitat. Tant és així que la missa, totes les lectures són del Nou Testament. Tenim el Glòria, el Credo, per faci propi. Vull dir, és la glòria. És a dir, aquells homes i dones de cal i ossos que sabem i els que no sabem, que ja han finalitzat el seu caminar i estan a la presència de Déu i es veuen cara a cara. Quina situació del dia 1. Claro, abans el dia 2, el dia dels difunts, és un dia de pregària pels difunts. És a dir, entendemos aquells cristians i cristianes que encara estan purificant-se per a preparar-se per a la presència de Déu. I cada dia és el dia de pregària, d'anar als defunts, d'anar al cementiri, encara que aquest any ho tenim una mica racionalitzat, però ho tenim tot el mes de poder anar, i és que pregar per aquests germans i germanes que estan encara limpiant-se, que entendem-nos, purgant-se per a veure Déu cara a cara. Claro, el dia de defunts no s'entén si primer han viscut la joia del dia de Tots Sants. La joia de Tots Sants us ha de fer després anhelar aquesta pregària, aquest record pels nostres familiars, pels nostres coneguts, per aquells que ningú se'n recordi d'ells, per fer d'intercessors davant de Déu perquè puguin arribar a veure Déu cara a cara. En definitiva, jo de Sant Agustí, Senyor, jo he cridat per a vos i el nostre cor està inquiet fins que descansa en vos, i descansa en vos és voler Déu cara a cara. Per això és molta joia i alegria el dia de Tots els Sants, després del dia de la pregària dels fidels difunts, en aquesta enyorança dels germans nostres que estan caminant. I a la vegada per a nosaltres, un tercer pas és això, pregar pels difunts ens ha de portar també a veure com usem de la nostra vida. No sigui cosa que treballant, perquè som l'ofici. Si estem desant pels difunts, però jo també. Jo, com em vaig preparant aquest camí dia a dia, en aquesta trobada amb Déu cara a cara. Això seria el resum. Gran festa, pregar els difunts perquè puguin arribar, i nosaltres, què faig jo de la meva vida avui i ara?
Aquí dos preguntes que em venen al cap, no? La primera és la santetat, no? Aquest, jo diria, aquest ideal que té que del cristià, no? Moltes vegades s'oblida, no? Sant Pasqual, de parlar d'aquesta santetat.
Mira, els que som una mica grans com jo, que ja soc jubilat, tinc 65 anys, sap? Vam tenir una gran alegria que el Concili Vaticà II, en la Lumen Gentium, en el capítol 5è, vos digués que tots estaven cridats a la santedat, perquè pensaven que per a capellans, monges i gent de mal vivir. I no, el Concili diu, tots estem cridats a la santedat. I això és crec que hem de repetir-ho moltes vegades, perquè en definitiva, per a mi, què és cessar? Intentar ser un altre Jesucrist aquí i ara en les meves possibilitats. La pregunta és aquesta. Jesús, davant de la situació que em trobo jo, i les meves possibilitats, Jesús, què diria i què faria? Què intento jo fer-hi? Si el mateix, vaig en camí de santedat. Si no és, pues hem de corregir. Claro, a vegades s'interposa i dir, el principal és donar de menjar. Claro, si realment estimem a Déu, hem de donar de menjar, perquè ja ho diu Sant Joan, qui diu que estima Déu? El que no veu i no estima el seu germà, qui veu és un mentidós. Per tant, ja ho veiem tots els sants, per exemple, Teresa de Calcuta, Sant Joan de Déu, el Maritat de los Pobres, per dir-ho més de per aquí. Claro, jo crec que una cosa que avui en dia, i aquesta pandèmia m'ha posat motiu de reflexionar, jo vull ser les meves possibilitats i l'ajuda de la gràcia, un altre Jesucrist, i això és el camí de la santedat, que és sempre esperança, il·lusió i alegria a pesar de totes les coses.
Aquesta és la primera qüestió que li volia plantejar. I la segona, no sé si l'Església, una mica lligat en el dia 2, que fem aquesta commemoració dels difunts, en quin moment comença a introduir dintre del que seria la litúrgia aquest dia de la commemoració dels difunts? Perquè suposo que...
Aquest dia dels difunts, vull dir, la Església, des que tenim coses escrites, sempre, em todas as Eucaristias, em toda a missa, sempre ha tingut una pegada per difunts. Sempre. Quan la missa, no es feia missa cada dia com tenim ara, quan s'enterrava un difunt, catòlic, cristià, mentre diu, anticristià, contra cristià, sempre s'enterrava sempre en la missa de l'Eucaristia. Vull dir que l'Església sempre pregar per difunts ha sigut una cosa. Perquè després de l'Església ja van a modular en tot això, ja sobre, va començar a modular-ho més en el segle VII i VIII. El que passa és que després, ja, diguem, en el segle XV, ja tot això se va ficar tant d'èmfasis al purgatori, que és veritat, que se va fer tot com ja tenen, cantant al Dios encara ho haig volia, els dies i els dies d'ira, va confondre. Per mi, que a partir de l'edat mitjana se va confondre molt, se va paganitzar, això que acabem fent sempre ara, se va paganitzar molt tot això dels difunts. I llàstima, perquè no és la concepció cristiana. La concepció cristiana sempre és el ressuscitat, sempre. Per això la Iglesia va voler la reforma litúrgica, els enterraments, que sigui el Cidi Pasqual, signe de Crist ressuscitat, també l'expressió de l'aigua beneïda, un record sacramental del Sant Baptisme, vull dir, aquesta cosa tètica a partir del segle Concili de Trento, cap aquí diríem, en tot això se va embolicar. Però no és la concepció cristiana, no. Sempre és Crist ressuscitat, sempre hem d'anar per allí. El que passa és que va durar pues, més anys la cosa més estètica, els ornaments negres, els dies i les ides, la manera de tocar les campanes, entén? I llavors aquesta cultura crec que l'han viscut de més anys. I ara tenim el contrari, que ara, pues mira, traiem els morts de casa, que m'apareix bé, ara ja les hem de tirar-los, volem oblidar-nos de la mort fent una actitud tonta perquè la mort és aquí, per molt que ho traguéssim de casa, per molt que tiréssim les cendres, la mort és l'única loteria que ens toca sense jugar.
I tant, i tant. Aquí una, i vostè ho atén, no? Una pregunta que moltes vegades surt, no? És el tema de la incineració, no? No deixa de ser una proposta moltes vegades. Què ens diu l'Església davant d'aquesta pràctica?
Sí. La Iglesia, gràcies a Déu, ha manat clarint. La Iglesia diu, si un vol la incineració perquè no creu en la resurrecció, doncs bé. Ara, si és per qüestió de raons sanitàries, si és per raons, però sempre després les cendres, perquè tot batejat, tot cristià batejat, i tota persona, tot cristià batejat, comença a consagrar pel sacrisme, almenys el baptisme, se suposa també de la confirmació, les coses consagrades no se tiren. No se tiren. Llavors, encara que sigui cendra, la santa és d'una persona consagrada, d'un cristià. Llavors, ho s'han d'enterrar dignament. Però que la Iglesia diu que això de tirar-ho ni molt menys. Això de tirar-ho, això que hi ha hagut una mica de moda, hi ha que potser ja modes, això no entra perquè és una persona consagrada. Llavors, clar, la Iglesia el que diu que no. Si per qüestió sanitària, per qüestió de sistema, sí, però després les cendres han de tindre una actitud de portar-les a un lloc, enterrar-les, ficar-les a un columbari, en fi, això és ja el que marcarà més la llei, però és així. I que la Iglesia tan arriba així que diu que les espulles, les cendres, que no s'han... Si se poden fer el rito d'un enterrament, exequial, però si les cendres se tiren, abans se fa una missa de difunts i no exequial, és a dir, les cendres abans no se porten a l'Església si pues, s'han de tirar. Ara si s'han de guardar a un columbari, a un posto així, a casa, això tampoc no, un posto abans sí. Això és l'Església tal com ho tenim avui.
Doncs jo crec que han fet un bon resum. jo crec que em centren, no? Què significa, en aquest cas, la celebració de tots els sants i la commemoració dels fidels difunts, que ja utilitzem també nomenclatures diferents, no? Conmemorar i celebrar, no? I també la litúrgia, que d'alguna manera s'enmarca en aquests dos dies. Canviant radicalment de tema, mossèn Pasqual ha estat a Roma, i a més, a una audiència amb el Sant Pare, i molt a propet del Sant Pare. Mossèn Pasqual, també ho hem de dir, per a la gent que coneix mossèn Pasqual.
Pues sí, ha sigut una experiència molt emocionant, claro. Vaig estar en l'audiència del dimecres, avui fa 8 dies, vaig estar en l'audiència com anava acompanyant a mossèn Javier per compadre Zàvic, i també estava el cardenal de Barcelona, però vaig tindre l'ocasió de poder, sí, saludar el papa per dos vegades, una a un quartet, dos que han estat allà a la sala de Pau VI, des d'audiències, mirant aquella estàtua a les cases d'on surt el papa, i un quartet, i allí mos va rebre el cardenal, el vicerrector i un servidor, que vam estar un moment allí, i després de l'audiència, pues, també. Certament, pues, les coses se donen una vegada a la vida. S'ha donat, i se circumstància, pues, si acompanyem a Sant Javier, comprar-se tots els hàbits i tot, i després l'audiència. I poder celebrar el dijous, que era la festa de Sant Joan Pau II, però vam poder celebrar l'Eucaristia a damunt de la tumba de Sant Joan Pau II. Però és una experiència sempre a Roma, en sentit este de la fe, pues, bueno, és el nucli de la nostra fe, la professió de fe, i a mi sempre m'entusiasma. Algunes coses no m'agraden tant, però com tot, també hi ha coses meves que no m'agraden tant i és d'anar aguantant i suportar-les.
Exactament. Ens alegrem d'aquesta experiència també, mossèn Pasqual, i de poder-la compartir. Tant aquesta experiència com el seu saber, que sempre no deixa de ser important per als oients, perquè ens ajuda a viure i a celebrar millor la nostra fe. Moltíssimes gràcies, mossèn Pasqual, una vegada més.
Molt bé, moltes gràcies també a tots els oients, que aquests dies ho sapiguessin aprofitar. Ese dirigió cap a la santedat i ese pregar pels nostres coneguts difunts i els que no coneixem, i en definitiva també preguntar-nos que nosaltres, que treballant no perdéssim l'ofici d'anar cap a la casa del Pare. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. I amb aquestes paraules de mossèn Pasqual posem el punt i final a aquest programa d'aquesta tarda, en el qual, a les portes, mai més ben dit, d'aquesta festivitat de tots els sants que demà celebrem, i de la commemoració dels fidels difunts el proper dilluns, què millor que recordar el sentit d'aquesta festa tan, tan important, que de vegades podem tenir el perill de desdibuixar-la, moltes vegades en celebracions paganes i a més que no són nostres, i a vegades també, pues, ens falta la catequesi, que avui crec que mossèn Pasqual han compartit, sobre saber què es celebra i què es commemora en els dos dies, tant dels difunts com de tots els sants i santes de Déu. Desitjar-los que passin una bona festa de tots els sants i també una bona pregària commemorant els nostres fidels difunts. Res més, els deixem a les paraules de vida del nostre bisbe i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Els primers dies del mes de novembre tenen lloc dues celebracions importants en el calendari litúrgic: la solemnitat de Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. No són dies per a revifar el nostre dolor, sinó per a créixer en la virtut de l'esperança. Les persones no podem viure sense esperances. Qui passa per un moment difícil, naturalment té l'esperança de superar la situació que li preocupa. I qui cerca un objectiu, viu amb l'esperança de poder aconseguir-lo i lluita per això. Una persona sense esperança és una persona sense il·lusió. L'esperança més fonamental de tot ésser humà és viure. Per això és en la malaltia quan aquesta virtut es posa a prova d'una manera més radical. La mort, que és l'horitzó de la nostra vida terrestre, és la dificultat més gran per a mantenir l'esperança. L'últim enemic a ser destruït, es diu Sant Pau, serà la mort. Davant d'ella, per a qui no té fe, el desig de vida que hi ha en el cor de tot ésser humà sembla una il·lusió per poder afrontar les dificultats, però en el fons quelcom irreal. En canvi, la fe en Crist, que va morir i va ressuscitar per nosaltres, es descobreix que la meta de la nostra esperança traspassa els límits d'aquesta vida. Si hem posat la nostra esperança en Crist únicament en aquesta vida, diu Sant Pau, som els més desgraciats de tota la humanitat. Per al cristià, la verdadera esperança no consisteix únicament a desitjar que se superen les dificultats o es realitzen els seus petits desitjos i objectius, sinó aspirar a la vida eterna. L'esperança és una virtut. Això significa que és quelcom positiu. No consisteix a esperar amb resignació una vida possible més enllà d'una mort que un dia o altre arribarà, sinó a desitjar que quan vinga eixe moment, les promeses de vida i de salvació que Déu ens ha revelat en Crist s'acompleixen en nosaltres i en els nostres éssers estimats. Una esperança viscuda com a mera resignació davant quelcom inevitable no naix de la fe i lleva l'alegria de viure. L'autèntica esperança cristiana es viu com a desig del cel i és la força que ens ajuda a créixer en la santedat. L'esperança fa brollar en el nostre cor un sentiment d'alegria, perquè tenim la seguretat que les promeses de Déu s'han realitzat en molts germans nostres que han viscut d'una manera senzilla i humil en amistat amb Déu. Precisament fa unes setmanes hem viscut a Assís la beatificació de Carlo Acutis, un jove italià del nostre temps, de cor net, enamorat de l'Eucaristia, per a qui el tresor més gran era l'amistat amb Crist. Va afrontar la seva dolorosa malaltia amb un desig gran d'anar al cel, donant-nos així un testimoniatge lluminós d'autèntica esperança cristiana. De l'esperança brolla també l'oració pels nostres germans difunts. Aquests dies els recordem amb la serena confiança que ens dona la fe, que ens diu que la misericòrdia del Senyor és eterna, que Déu vol que tots els homes se salvin i arriben al coneixement de la veritat, i que si Déu ha entregat el seu fill a la mort per nosaltres, res ens podrà separar del seu amor. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.